Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
En els últims 30 anys, el José Luis i la Carmen han estat els encarregats de fer arribar a totes les cases de Barcelona la música del Rolling. També han tingut el privilegi de vendre el primer disc dels Beatles a molts fans. I fins i tot han pogut portar a firmar discos a la seva botiga a ni més ni menys que el cantant d'Iron Maiden. Després de més de 30 anys, l'emblemàtica Music World de Barcelona abaixarà la persiana la setmana que ve i en uns minuts parlarem amb el seu propietari perquè ens expliqui com ha estat ser un absolut referent de la música a la ciutat en els últims anys. Abans, com sempre, comencem pels titulars. El govern ha anunciat que prioritzarà els exàmens de selectivitat en català, tot i l'ordre del Tribunal Superior, que obliga a que siguin bilingües. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. La Conselleria de Recerca i Universitats preveu que les proves de les PAU, que es faran entre el 14 i 16 de juny, que enguany recuperen el format de 3 dies prepandèmia, es continuïn repartint de forma prioritària en llengua catalana.
El sistema de bicicleta metropolitana el gestionarà una empresa diferent al del Bicing de Barcelona.
I es diu Ambici, i l'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat la gestió i el manteniment del servei per més de 40 milions d'euros a l'empresa UTE.
Molts bars i restaurants de Barcelona van poder ampliar el nombre de taules a la terrassa arran de la crisi provocada pel coronavirus, però ara les hauran de retirar.
No es mantindran les llicències per ampliar l'ús de les terrasses a zones com Enric Granados o a Passeig de Sant Joan. L'Ajuntament ha pres aquesta decisió perquè creu que ja no estem en un moment excepcional.
I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Aquest vespre el Barça de bàsquet i el Joventut de Badalona s'enfronten en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB al Palau Blaugrana.
Una eliminatòria que és a 5 partits. Els blaugranes arriben amb l'ambició de revalidar el títol de l'any passat i els de Badalona ho fan amb la motivació de jugar unes semifinals després de 14 anys. El partit és a les 9 del vespre.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor, la protagonista aquestes últimes hores arreu del país, temperatures que en aquests moments estan situades per damunt dels 30 graus a molts punts de l'interior del prelitoral i durant les primeres hores d'aquesta tarda poden enfilar-se ben bé fins als 33-34 graus a molts punts, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. Per tant, calor. També estan creixent núvols cap a l'àrea del Pirineu i no descartem que puguin acabar donant algun ruixat especialment cap al sector de Lleida. A la resta, tranquil·litat, sol i algun núvol merament decoratiu. Cap de setmana amb pocs canvis. Demà dissabte el canvi serà que a la tarda els ruixats del Pirineu seran una miqueta més extensos, però no passarien d'aquesta serralada. També serà un dia de sol, de calor i d'alguns núvols al matí a la costa. De cara a diumenge, afluixa una mica la temperatura. Allà on ha pujat en aquests últims dies, però en general serà un dia calorós, xafogós a la costa, amb alguns núvols i també alguna tronada de mitja tarda al Pirineu. De cara a la setmana que ve, les previsions no indiquen canvis significatius.
Aquesta tarda comença l'operació sortida del cap de setmana llarg de segona Pasqua. Per això, abans de començar, farem una ullada a com tenim les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs situació encara complexa, amb aturades a diferents punts. De moment comencem amb l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a l'altura de Maçanet de la Selva. En sentit nord hi ha un carrer tallat. De fet, en aquesta autopista hi ha diferents trams. Mirarem de resumir-ho. En sentit nord, de moment entre Santa Perpètua i la zona de Montornès, hi ha aturades intermitents, tot això en sentit Girona. Més amunt, també des de la Roca fins a Llinars del Vallès, també en sentit nord. I en el tram sud, a partir de Barberà del Vallès fins al Papiol, hi ha aturades i, de fet, aquí s'allarguen fins pràcticament Martorell. Tot això, per tant, en sentit Tarragona. Pel que fa al Maresme, destacarem a l'autopista C32 també aturades entre Tiana i la zona d'Alella, quasi ja fins a Taià, en sentit nord també. La C60 continua molt aturada a Argentona fins a Mataró. i destacar també en aquest cas altres punts de la xarxa viària, com la C55 a la zona de Castellbell i el Vilar en sentit Manresa, així com també la Nacional 2 a la zona de Tordera en sentit nord i la Nacional 340 en aquest cas a l'altura del Vendrell en sentit sud. I és tot, bona tarda.
Com sentíem, ha començat una operació sortida en què es preveu que surtin 480.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Com ja va avançar a Ràdio Estel, el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatge, avui els Mossos posen en marxa un pla per reduir els accidents a l'AP7.
Aquesta autopista és la via que concentra més víctimes mortals a Catalunya. Des de principis d'any ja ha perdut la vida 13 persones en accidents de trànsit. Per això, la policia catalana col·locarà més radars i farà més controls d'alcoholèmia i drogues, sobretot els camioners. També es faran més controls des de l'aire amb helicòpters dels Mossos per detectar infraccions. Des del Departament d'Interior també s'ha demanat a l'Estat que redueixi el límit de velocitat a 110 km per hora. El pla, de moment, no preveu prohibicions o limitacions a la circulació dels camions. Només es faran en moments puntuals, com ja s'ha anat fent darrerament en diverses autopistes del país.
I atenció a aquesta notícia, els infants tenen menys memòria per culpa del soroll del trànsit. Ho confirma un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, que va analitzar una quarantena de centres escolars de la capital catalana.
Els nens i nenes que van a una escola en un carrer amb molt més trànsit tenen més problemes d'atenció i dificultats per memoritzar. L'estudi de l'IS Global va seguir més de 2.600 estudiants durant un any i va comprovar que només un augment de 5 decibels de soroll a l'exterior del centre al desenvolupament de la memòria de treball s'alenteix un 11% de mitjana. Pel que fa a la memòria de treball complexa, el desenvolupament en escoles on hi ha més soroll també estava per sota de la mitjana, igual que la capacitat d'atenció. Pels autors de l'estudi, els resultats demostren que és més important el tipus de soroll que no pas l'accés del volum a l'hora de fer polítiques per millorar l'aprenentatge dels infants.
I us ho avançàvem en titulars, del sistema de bicicleta metropolitana el gestionarà una empresa diferent a la del Bicing de Barcelona. Es diu Ambici i l'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat la gestió i manteniment del servei per més de 40 milions d'euros a la Unió Temporal d'Empreses, formada per Next Bike, Movement i Mobus. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Es posaran a disposició 2.600 bicicletes elèctriques en 236 estacions de 15 municipis metropolitans. El servei es posarà en marxa a finals d'aquest any i operarà plenament el primer trimestre del 2023. El servei no serà previsiblement compatible amb el sistema de la capital catalana, tot i que s'estan contemplant estacions de pont o de transferència dels dos serveis en zones limítrofes de Barcelona. Inicialment se'n crearan 7, repartides per Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat. També plantegen abonaments compartits dels dos serveis, és a dir, compra creuada, amb descomptes pels seus usuaris.
Gràcies, Sílvia. I a Barcelona, els principals carrers amb bars i restaurants hauran de retirar les taules de més que van poder posar arran de la pandèmia. L'Ajuntament va deixar que molts locals poguessin ampliar el nombre de taules que tenien a la terrassa per fer front a la crisi del coronavirus, però ara els obliga a retirar-les perquè creu que ja no es viu cap moment excepcional.
I d'aquesta manera no es mantindran les llicències per ampliar l'ús de terrasses a zones com Enric Granados, al carrer Parlament, la part baixa del carrer Muntaner, a gairebé tot Aribau, a la Rambla de Catalunya, a Passeig de Sant Joan i a l'Avinguda Gaudí. L'Ajuntament de Barcelona ha pres aquesta decisió perquè considera que l'excepcionalitat de la pandèmia ja s'ha acabat. Fins a 144 locals havien demanat poder mantenir les taules de més que havien pogut posar, però ara el consistori ja ha deixat clar que no farà cap més excepció.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Catalunya detecta 5 casos més de verola del mico i amb aquestes ja són 14 els detectats a casa nostra. Tots ells tenen relació epidemiològica.
El Departament de Salut també ha explicat que l'Hospital Vall d'Hebron i el Clínic de Barcelona ja han validat completament les tècniques que s'utilitzen per confirmar els casos i que properament ho podran fer també altres hospitals catalans. El laboratori de l'Hospital Germans Trias i Pujol ha sigut el primer centre a Catalunya en fer aquesta seqüenciació completa del virus.
El govern ha anunciat que prioritzarà els exàmens de selectivitat en català, tot i l'ordre del Tribunal Superior que obliga que siguin bilingües.
La Conselleria de Recerca i Universitats preveu que les proves de les PAU que es faran entre el 14 i el 16 de juny, que enguany recuperen el format de 3 dies prepandèmia, es continuïn repartint de forma prioritària en català. Universitats preveu facilitar l'opció en castellà només per als estudiants que ho demanin després que el Tribunal declarés nul el protocol de les PAU del juny del 2021.
Perdona. Segueix, Pere.
L'any passat va funcionar de manera semblant i el 95% de l'alumnat, de fet, va fer la prova en català.
Ara sí, el sector del lleure alerta que faltaran monitors per fer les activitats extraescolars al setembre. Educació es va comprometre a oferir lleure gratuït a les famílies per mantenir l'horari de sortida amb l'avançament del curs.
I les activitats s'han de fer entre 4:15 i 5:15 de la tarda. La proposta d'educació contempla un monitor per cada 16 alumnes i la seva idea és que ho facin els mateixos que fan al menjador. L'Associació Catalana d'Empreses del Lleure preveu que no es podrà cobrir tota la demanda, però des del departament asseguren que treballen per trobar el personal necessari.
I en política, Junts per Catalunya demà farà oficial el canvi de relleu a la cúpula del partit al Congrés que se celebrarà a Argelers, al sud de França. Analitzem els reptes que afronta el partit amb la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Bona tarda.
Els fins ara líders del partit, Carles Puigdemont i Jordi Sánchez, deixaran pas a la nova cúpula amb Laura Borràs com a presidenta i Jordi Turull com a secretari general.
Borràs és de l'òrbita de Puigdemont i l'aposta estratègica del partit seguirà la mateixa dinàmica de confrontació amb l'Estat. Ara bé, amb Turull, un perfil moderat que prové de l'antiga Convergència, serà necessari que ells dos trobin l'encaix perquè les dues ànimes del partit puguin confluir i, sobretot, que el missatge del partit sigui unànime. Un dels problemes que hi ha hagut fins ara ha estat precisament aquest, que les tensions internes a dins de la formació arribaven a l'esfera pública.
Les discrepàncies en el si del partit fins i tot han condicionat les negociacions polítiques amb altres partits. Això s'ha vist reflectit, sobretot, amb les converses amb Esquerra, PSC i els Comuns per blindar el català a l'escola.
Fa més de 2 mesos, quan es va firmar el primer acord entre els 4 partits, Junts per Catalunya va desvincular-se del pacte poques hores després de segellar-lo i després de moltes anades i vingudes, finalment el partit va tornar-s'hi a sumar. Des de la resta de partits de l'oposició sempre han vinculat aquest gir de guió a Laura Borràs, que ja volia començar a marcar que era ella qui liderava el partit.
Els noms que estan ben posicionats dins del partit amb la nova direcció són Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, que ocuparan 2 vicepresidències, mentre que David Torrent serà secretari d'organització.
Noms que hauran d'ajudar a teixir la futura estratègia del partit i fer pinya amb Borràs, sobretot amb la causa que té oberta el Tribunal Superior de Justícia. Hi ha indicis que apunten, entre ells l'àudio fet públic ahir, que va fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes i, segons com avanci el judici, Borràs necessitarà més que mai que tots tanquin files amb ella.
I qui no hi serà és Elsa Artadi.
Em sap greu, però ara mateix és la decisió correcta i és l'única que puc prendre des de l'honestedat. He sigut una dedicada a la feina, sense concessions, però ara no puc més. Ara no tinc l'energia per seguir.
Una dona que formava part del nucli dur del partit, que havia sonat com a possible vicepresidenta del govern de Pere Aragonès i que apuntava a seguir estant al capdavant del partit a Barcelona, just quan falta un any per les eleccions municipals.
La nova direcció de Borràs i Turull té el repte de trobar un candidat que realci el partit a la principal ciutat de Catalunya.
També estarà al punt de mirar la pervivència del pacte amb Esquerra Republicana en el si del govern de la Generalitat.
Puigdemont era partidari d'investir Pere Aragonès sense entrar al govern i Laura Borràs també s'havia mantingut fidel a aquesta línia. Amb les tensions de Junts per Catalunya i Esquerra, tant en el si del govern com entre partits, amb l'acord pel català, la consulta sobre els Jocs Olímpics o l'estratègia seguir al Congrés, tot apunta que Borràs podria dinamitar qualsevol pacte amb els republicans i marcar així perfil propi.
Gràcies, Judit. I quan fa 100 dies de l'inici de la guerra a Ucraïna, l'Organització de les Nacions Unides adverteix que 1.700 milions de persones al món poden veure's afectades per l'escassetat de blat i altres cereals, tot plegat, perquè tant Rússia com Ucraïna estan entre els principals exportadors alimentaris del planeta.
Segons apunten des de la Pimec Agroalimentària, molt probablement el conflicte provocarà una pujada generalitzada dels preus dels aliments a Catalunya. El seu president, David Coll, ha explicat a Radio Estel que un dels grans punts d'exportació de pinso, al Mar Negre, està aturat per la guerra i això a curt termini farà pujar el preu de la carn.
Ha pujat el gasoll, ha pujat el gas i ha pujat l'electricitat. Amb una explotació ramadera, si pagava l'any passat, per dir alguna cosa, 10.000 euros l'any d'energia, avui no estarà pagant entre 25 i 30.000. Això també repercuteix en el quilo de carn.
Malgrat tot, Coll ha volgut transmetre un missatge de calma i ha assegurat que Espanya té assegurades reserves de pinso fins al mes de novembre.
L'Organització Mundial també ha sentenciat que la guerra, com sempre, no tindrà cap guanyador. En lloc d'això, expliquen que han estat testimonis de tot el que s'ha perdut, vides, cases, feines i prosperitat.
En una entrevista al programa de Ràdio Estel, Tot anirà bé, la periodista Hanna Boisav ha explicat la situació actual que es viu a la frontera entre Polònia i Ucraïna.
Estoy en la frontera de Médica, que es la frontera más grande que tenemos con Ucrania. En realidad, en lo que estaba acostumbrada de ver al principio de la guerra, la frontera está muy tranquila. Hay mucho más movimiento de Polonia hacia Ucrania que de Ucrania hacia Polonia. Esto es porque mucha gente, muchas familias están volviendo.
La premsa polonesa ha detallat que molts ucraïnsos estan tornant al seu país amb gran incertesa de com ho trobaran tot i amb moltes històries de retrobaments. També deixant enrere un país que, diu, ha viscut intensament i, de fet, viu intensament el conflicte de retruc.
Gairebé 8 de cada 10 dones catalanes han patit, com a mínim, un episodi de violència sexual i en més de la meitat dels casos l'agressor era un home conegut. Ho revela una enquesta de la Conselleria d'Interior.
En concret, un 77% de dones ha patit violència sexual des que tenien 15 anys i en un 20% dels casos l'episodi ha estat durant l'últim any. L'estudi té en compte totes les formes de violència sexuals, des de comentaris i gestos sexuals no volguts fins a insistència davant la negativa de tenir relacions sexuals, exhibicionisme o tocament.
El violador de la jove d'Igualada va abusar d'ella almenys 5 vegades i la va pegar en repetides ocasions, sobretot quan anava begut. Així ho ha declarat la jove davant el jutge.
Les agressions eren constants i en una ocasió la va apallissar fins a deixar-la mig inconscient. La relació va durar 7 mesos, 6 dels quals van compartir domicili fins que aquest febrer ella va abandonar la casa aprofitant que ell era fora de casa per feina. La jove també ha revelat que el pare abusava d'ell, de la seva germana i de la seva mare.
Ràdio Estel. Punt i seguit, amb Diana Silva.
La històrica botiga de discos Music World tanca després de 30 anys. El carismàtic establiment de l'Eixample de Barcelona tancarà les seves portes el proper dimecres 8 de juny.
El negoci baixarà les seves persianes perquè la propietat del local no el renova el contracte de lloguer, tot i que la botiga seguia funcionant bé. Music World havia arribat a comptar amb 5 establiments a la capital catalana. El local del carrer Rosselló va ser el primer que van obrir i amb el que tancaran una trajectòria dedicada a la música.
José Luis Fernández Alfaro, propietari de la botiga Music World, bona tarda.
Bona tarda.
Tanqueu la setmana que ve. Com esteu?
Pues molt tristos. Tens 31 anys, he continuat un anyet, dos anyets. Jo ja he fet 68. La meva dona està a punt de jubilar-se també. És una pena, però si haguéssim pogut continuar un anyet o dos més, pues estava, la veritat, en el millor moment de la tenda.
Això t'anava a preguntar perquè durant tots aquests anys heu estat uns referents, no, a la ciutat per comprar música, sobretot també per vinils, i avui en dia la gent encara segueix comprant discos?
No t'ho pots ni imaginar. La gent pensa que, per exemple, els TVs s'han acabat venent moltíssims TVs, perquè és un format còmode, sona bastant bé. Ara, clar, ara hi ha mateix un boom del vinil. Hem lluitat molt, hem creat molta clientela, la gent crec que valora la nostra atenció durant aquests anys. I, en fi, ja dic, estàvem honradament en el millor moment.
I clar, en 30 anys la música ha anat canviant molt, però quins són els artistes que més us han demanat en aquests 30 anys?
Una mica en la nostra tenda hi ha una mica de tot. Lògicament es venen els clàssics, estem parlant de Pink Floyd, de Rolling Stones, de Beatles, però és que la nostra tenda era especialitzada en CDs que no es trobaven enlloc, m'entens? Jo he lluitat moltíssim per aconseguir discos molt dificultosos. I clar, què venem? Pues els col·leccionistes venien a la nostra tenda a trobar aquesta joia que sabien que no la trobaven enlloc.
Una de les coses que també feia la gent, no, és venir a la botiga buscant una cançó que havia escoltat però que no coneixia i, per exemple, us la tararejava. Com eren aquests moments?
Com t'has enterat tu d'això? De que ja les encerto, si és veritat. Pues ara, per exemple, amb el Safan, han xafat una mica la guitarra perquè la gent ja no li preguntava. Però abans no. I em venien a mi moltes vegades. Escolta, vinga, anima, tararejam una miqueta. Jo els he trobat sempre les cançons. No sé, és un don que quan estem veient cine amb la meva dona, potser sona una dècima de segon, perquè em sé els instruments de quan comento les cançons i tinc milers en el cap. La veritat és que sí, que és veritat que he trobat moltes cançons, la gent m'han fet regals i tot, amb rellotge, perquè la gent s'emocionava, dic, la vaig buscant fa 20 anys, aquesta cançó.
I també durant tots aquests anys hi ha molts artistes que han vingut a la botiga a firmar, a cantar. Sí. Quin ha sigut el més especial per tu?
La veritat és que hem tingut moltes firmes, perquè jo vaig aconseguir una cosa curiosa, lluitant molt, tot hi ha que dir-ho, de totes les entrades de concert a Barcelona, de poder-les vendre. I clar, venien per promocionar els concerts moltes figures, per exemple, podríem dir que hem tingut algun grup que ha estat número 1 als Estats Units. Hem tingut el cantant d'Iron Maiden, el primer, el Coldiano. Van tindre Los Planetas, un grup que encara té molts seguidors. A Los Suaves, un grup gallec també molt important, i molts més que no recordo ara.
Doncs José Luis Fernández Alfaro, propietari de la botiga Music World, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i molta sort amb tot el que vindrà.
Podria fer-t'hi una petita petició per als vostres oients.
I tant.
Jo he fet, diguéssim, un legat amb Spotify perquè les meves cançons favorites les tinguin la gent a la seva disposició, sobretot la gent jove que aprengui molt. És una llista molt xula, la veritat. Es diu Rock Legend 60, 70, 80 i 90.
Doncs la seguirem, José Luis. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres.
Punt i seguit.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça de bàsquet i el Joventut de Badalona s'enfronten avui en el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB, una primera trobada que jugarà al Palau Blaugrana a les 9 del vespre.
Una eliminatòria de semifinals que es decidirà el millor de 5 partits i on està en joc una plaça a la final de l'ACB. El Barça hi arriba amb ganes de revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat, després també de caure a les semifinals d'Europa aquesta temporada. Tot i això, sap que la penya no és un rival fàcil. Els de Carles Duran han fet una molt bona temporada, així ho explicava el Blaugrana Àlex Abrines.
Ens han guanyat ja, no? I saben el que han de fer per guanyar-nos. Juguen a un nivell molt alt físic i estan en un bon moment, no? Tenen una mescla de gent jove i de gent amb experiència que bueno, és el que els ha fet arribar fins a la semifinal i, bueno, tenen una motivació de, o sigui, 14 o 15 anys que no estaven a les semifinals, o sigui que esperem un rival molt dur.
Una penya que arriba amb la motivació de jugar unes semifinals després de 14 anys durant té com a objectiu aquest primer partit d'avui i no vol pensar en tota l'eliminatòria.
Jo crec que ens hem de focalitzar en el primer partit. Intentar guanyar, intentar jugar el millor partit possible. Després ja veurem si fem un 0, un 1-0, ja veurem. Però jo crec que el repte sobretot és el primer partit i després veurem. Lògicament, quan més llarga sigui l'eliminatòria, doncs té uns pros i uns contres. Però nosaltres el que hem de fer és tota l'energia posar-la en el primer partit.
En aquesta temporada, Barça i el Joventut s'han trobat només en els dos partits de la fase regular de la Lliga i que ha acabat amb una victòria per cada equip amb un balanç empatat.
Qui també avança la lluita del play-off és el bàsquet Girona, que s'ha classificat per la Final Four de la LEP Or, on tenen per objectiu l'ascens a la CB.
Els gironins arriben a la final a 4 després de guanyar l'Eima Corunya per 76-85 en el tercer partit de la sèrie. Ara ja són en aquesta final a 4, que jugarà a partit únic, tant les semifinals com la final, però que encara no se sap on es jugarà. També està classificat el Palència, que va guanyar a l'Oviedo aquesta passada nit. Aquest vespre el Movistar Estudiantes i el Força Lleida jugaran les seves eliminatòries a Valladolid i també al Càceres, respectivament.
En futbol, el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, ha acusat el president de la Lliga, Javier Tebas, de ser corresponsable de la situació econòmica del club blaugrana.
De fet, segueix oberta la guerra entre el Barça i la Lliga. Romeu ho ha dit aquest matí en una entrevista a RAC1.
La culpa és del Barça de la situació que té? Sí, lògicament. El que aquest senyor és corresponsable de la situació del Barça. I això no m'ho traurà del cap per molt que em foti Twitters i el que vulgui. És corresponsable, ha mirat cap a l'altra banda i ha permès la situació actual. I que ens deixem de tonteries,
però
ja.
Per què?
Perquè se li deia ben a tot, contra el Barça.
Unes declaracions que arriben després que el Barça hagués anunciat que no signarà l'acord que la Lliga ha arribat amb el fons d'inversió CVC pel 10% dels drets televisius dels clubs. Segons Romeu, aquest acord comporta una sèrie de requisits que el club blaugrana no pot acceptar. El Barça, de fet, està pendent d'un acord per la cessió del 25% dels drets audiovisuals a un o més... o més inversors, que suposaria un ingrés més elevat per una durada de 25 anys i no 50, com el que proposa la Lliga.
L'entrenador del Barça femení, Jonathan Giraldez, ha renovat amb el club per dues temporades més fins al 2024.
El tècnic acabava contracte aquest mes de juny amb l'opció a seguir una temporada més. Giraldez ha aconseguit aquesta temporada tots els títols, menys la Champions, que van perdre contra l'Olympique de Lió. Va arribar al club l'any 2021 com a substitut de Lluís Cortés. Sota la seva direcció, l'equip ha aconseguit la Lliga en una temporada perfecta, amb un plet de victòries, també la Supercopa d'Espanya amb un global de 8-0 i la Copa de la Reina amb 16 gols a favor i només 2 en contra.
I en tenis tenim una notícia d'última hora pel que fa al duel entre Rafa Nadal i Alexander Zverev.
Sí, Rafa Nadal s'acaba de proclamar el primer finalista del Roland Garros després que Zverev, número 3 del món, s'hagués hagut de retirar de la semifinal que estaven disputant per una lesió al turmell. Així, Nadal guanya aquest partit per un 7-0, un partit que estava sent molt igualat. Estava en joc el segon set, que s'estava disputant el tie-break, ja que estaven empatats a 6 jocs. També aquest vespre jugarà la segona semifinal d'aquest Gran Slam, que decidirà qui serà el rival de Rafa Nadal en aquesta final i enfrontarà Casper Ruud i Marin Cilic.
Aleix Espargaró ha estat el més ràpid en els primers entrenaments lliures del Gran Premi de MotoGP de Montmeló, que es disputa aquest cap de setmana.
Espargaró, amb Aprilia, ha estat el més ràpid, just per sobre del seu company d'equip, Maverick Viñales. Jorge Martín ha estat cinquè, Àlex Rins novè, i Pol Espargaró ha quedat en onzena posició. Demà es faran els entrenaments oficials i diumenge serà la cursa. Qui no disputarà però aquest Gran Premi de Montmeló és Marc Márquez, que ha estat operat del húmer dret. El pilot cerverí ha estat intervingut satisfactòriament als Estats Units i està previst que torni a casa en els propers dies.
I acabem amb hoquei, perquè el Reus i el Barça s'enfronten avui a 2:15 al tercer partit de les semifinals pel títol de l'Hockey Lliga.
L'eliminatòria arriba al Palau d'Esports de Reus, empatada a 1 amb una victòria per cada equip. Només cal que un dels dos equips guanyi a Reus aquests dos partits per convertir-se en finalista. Si hi ha repartiment de triomf, però, es disputarà un cinquè partit, que seria el Palau Blaugrana. L'altra semifinal d'aquesta Hockey Lliga comença a les 9 del vespre i és entre el Noia i el Liceo. Els gallecs arriben a Sant Sadurní amb un 2-0 a favor i, per tant, si guanyen, passarien directament a la final.
Hey, no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil de hacer, aquí pensando solo en ti.
Y no sé, lo he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti.
Hoy ya no voy.
Aquesta nit, Aitana i l'artista italià San Giovanni han tret aquesta nova col·laboració que es diu Mariposas. Nosaltres ho deixem aquí. Hem tingut el Pau Massí per la producció i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als boletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel i també aquest cap de setmana amb la Laura Polo del Fó.
Sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.